Són les 7.
Les 7, estem seguint en directe la roda de premsa surrealista que està fent des de fa aproximadament 3 quarts d'hora Florentino Pérez al Santiago Bernabéu. L'hem començat a seguir a la tarda a Catalunya Ràdio amb el Garriga. Garri.
Cada dia tenim esdeveniments que ens lliguen.
I ara de seguida començarem al tot cost en el seu format habitual, però és un document, jo diria que històric, que continuarem assaborint.
Yo tengo muchos años ya de oficio, pero tú, ¿usted cree que eso es normal? ¿Pero aquí, pero qué objetivo tenía el relevo? ¿Meterse con el Madrid? Y lo único que ha hecho es perder dinero. Lo han tenido que echar a todos.
Bueno, yo le quiero preguntar por algo que fue una realidad, que sí. Tuvo lugar la semana pasada. Una pelea entre dos futbolistas sí. Del primer equipo. No sé a usted, como presidente, ¿qué le parece que dos jugadores...
Pues me parece muy mal. Y me parece peor que lo hayan sacado a la luz, porque yo llevo 26 años. Le puedo asegurar que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado dos jugadores o cuatro, pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal los que lo hayan sacado, que seguro que no estarán contentos, porque pensarán que van a salir y lo cuentan, y ustedes hacen como si hubiera sido eso. Se han peleado en todos los años en que yo he sido ahí. Pero como se pelean los jóvenes, le das una patada en el S, luego al otro te la devuelve y al final nada. Y son amigos también. ¿Pero qué? Pero, o sea, el caos que han querido transmitir algunos es horrible, horrible. Y desde luego no lo voy a aceptar.
¿Pero es peor la pelea o la filtración?
Sergio, vamos a hacer una... Para mí la filtración es peor, porque implica que hay algo más que la pelea, que al día siguiente pues no pasa nada, son amigos y se van a tomar un café o lo que sea. Pero hombre, la filtración sí me parece peor. Yo le voy a decir, creo que en mis 26 años de historia es la primera vez que lo veo. Y eso también me preocupa.
Presidente, mira, aquí a su izquierda, Luis Colón, para Libertad Digital y Es Radio.
¿De?
Libertad Digital y Es Radio.
Y Es Radio, muy bien.
Bien, ¿no?
Aquest sí.
No, que no le conozco.
Pero...
Que no le conozco, ¿no? Conozco, oiga,
no, usted ya a mí no me conoce.
Conozco seguro a los viejos.
A Federico llevo... seguro que lo
¿eh?
A Federico seguro que lo
sí, a Federico Jiménez los Santos los conozco y a los dueños de los periódicos también. Pero no conozco a los que os dedicáis a analizar el Madrid.
Somos los secundarios. Y yo le quería preguntar no sobre... por el dossier que va a presentar a la UEFA sobre el caso de...
Bueno, pues lo llevamos haciendo desde hace 2 años.
Sí.
Es una acumulación de hechos objetivos que en cuanto los vean lo van. Luego está el proceso penal, que claro, pues todo el mundo sabe lo que pasó, que no sé qué, que dicen que hacían no sé qué, que no existen esos no sé qué, que además los entrenadores no han recibido ningún informe.
Pero disculpe que le interrumpe, pero ¿por qué ahora esta postura tan contundente con el Fútbol Club Barcelona cuando
no, con
hace
el,
dos años
no, desde que nos
en la Junta General oiga, era usted más laxo por la
no,
Superliga?
No, no.
O lo parecía al menos.
¿Por la Superliga?
Sí,
pero
le preguntó un socio...
¿Qué?
Y dijo, le preguntó un socio sobre el Fútbol Club Barcelona y el caso Negreira y dijo usted que, bueno, pues que el Fútbol Club Barcelona necesitaba también al Real Madrid. El Real
no,
Madrid
eso fue hace mucho antes y no fue con lo del caso Negreira. Por el caso Negreira nosotros nos hemos enterado hace poco. No sé si lo sabe, hace muy poco. Es que no nos lo podíamos imaginar, de verdad, que el jefe de los árbitros repartiera dinero, que el que Barcelona repartiera dinero al jefe de los árbitros durante 2 décadas. No nos lo podíamos imaginar. Ha salido tarde ese tema y desde entonces estamos pendientes, claro. Y resulta, sí, sí, de verdad que se lo digo, y resulta desde eso estamos elaborando un dossier. Y lo estamos elaborando y vamos a llegar hasta el final, porque es el caso más grande de corrupción que se ha habido en la historia del fútbol en el mundo. Y por el bien del fútbol, no por meterlos con el Barcelona, pero a nadie, es que eso no se le pasa a nadie en el mundo. ¿Usted cree que hay algún club que se le pase en el mundo que pague a los árbitros? Yo es que creo que no se le pasa a nadie en el mundo. Pero es que es una cosa como inconcebible, ¿no? Pero bueno, oiga. Estoy muy cansado. Florentino a su círculo más cercano.
Torna a Barcelona, sí,
¿eh? Que haga aquí. Madre mía. Mira, estoy contando una realidad. Yo estoy conviviendo con ustedes desde hace 26 años y les conozco a casi todos. Ahora los más jóvenes ya quizás no. Ya he tenido buena relación, pero hay que también en la prensa no creerse que son los dueños del Madrid. Tienen que analizar lo que es, pero no digan que porque se peguen dos ya está el caos del Madrid.
Ho ha dit quatre vegades.
Sí. Hauria de compareixer més, Florentino.
Una setmana.
Però és impactant veure Florentino al mateix nivell al que veus Trump quan creus que no hi és tot.
Sí. El veiem tan poc. Ara que l'hem vist, hem dit... Hòstia, aquest és el Florentino que recordàvem.
Tipus de... Acabem d'escoltar-lo i ara...
És peor esto que la reyerta que han tenido entre ellos.
Reyerta, m'encanta reyerta.
Son dos chavales fenomenales, por cierto. Los dos, y muy buenos. Y que juegan juntos en el medio del campo. Pues ya está. Y eso ha sido horrible, horrible, horrible. Eso acaba con el Madrid, ¿sabe? Eso no se puede tolerar en el Madrid. Pues yo lo he tolerado durante veintitantos años y no ha pasado nada.
Si hacemos la última.
Sí, a ver.
Siguiente. Marta Benito para el chiringuito de jugones. Escuchándola hablar, ¿se podría decir que está en el momento más fuerte de estos?
¿Quién?
Se encuentra más fuerte que nunca.
Pero bueno, si no está. Pero si no he ido al médico. Pero porque, mira, vamos a ver, que un médico, lo digo aquí públicamente, que me diga un oncólogo de Madrid, bueno, o del mundo, porque no he ido a ningún oncólogo, que diga que me ha tratado. Es que me han llamado amigos míos y me han dicho que estás en la fase terminal. Le digo, eso quieren, que esté en la fase terminal. Pero no voy a estar en la fase terminal. Yo voy a acabar con todos los malos periodistas y no periodistas
los
que
malos,
se meten con
el acabar con todos los malos. Y a continuación no va a surtir John Wayne.
Si usted cree que tengo fuerza, pues la tendré. Pero sí. que no voy a parar, no tenga ninguna duda. Porque es lo más indigno que me ha pasado en mi vida. Decir, acudir a esas enfermedades, que es que, no sé, que no sale porque no puede andar, porque bueno, de todo. Ya lo de la, bueno, es que un amigo me ha dicho que conoce, me da vergüenza decirlo, que conoce un sitio en China que es el mejor para las enfermedades terminales del cáncer. Y digo, mira, no me cago en tu padre, porque pero será posible que se lo crean hasta mis amigos. ¿Eh? ¿Usted cree que eso es normal?
Comencem a entendre el per què fins ara no s'exposava
públicament. A res de dit Lili en públic, que és un document de veu que jo vull tenir.
Factura 50.000 millones de euros. Torna
ja
en Australia, en Alemania, en España y en otros países. Oiga, el año pasado hemos crecido, que acabo de dar los resultados de la valoración, el 65% el año pasado. Es como si después de eso se meten conmigo. Igual, me pasa con el Madrid. Igual. Después de tantos años gloriosos, ahora resulta que se meten conmigo porque no sé cuánto. Pero a ellos no les da vergüenza lo que ha pasado este año también con Negreira, que se lo vamos a explicar a la UEFA ahora. Ahora se van a enterar, porque tenemos todo muy controlado. Pero no hace falta comprar árbitros para eso. A ver. ¿Alguno más? Yo estaría aquí, toda la tarde porque me lo estoy pasando muy bien.
Increíble.
A ver, esa...
Florentino, tenim la prèvia de l'Alaves Barça, també.
Que todos vosotros sois muy feos, joder.
¿Qué tal? Lola Hernández, de Fox.
Fox, ahí no.
El segon pic masclista de Florentino en aquesta roda de premsa.
Yo le quiero hacer dos preguntas. Una, si está más dolido, no sé si es dolido o enfadado o triste, no, por todo lo que está ocurriendo, por quedarse en blanco esta temporada, ¿qué le duele más?
No,
todo esto,
oiga,
que está pasando.
Que nos hemos quedado en blanca, pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado siete Champions, que es pocas, ya lo sé, y siete ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica durante dos décadas. Y siguen siendo los mismos árbitros. Este año hemos hecho un vídeo también, que lo vamos a enviar ahí, de los 18 puntos que nos han quitado a lo largo de la temporada. Pero 18 puntos. Y si algunos lo lees Real Madrid Televisión, lo habrá podido ver. Pero yo no me puedo callar por eso, de verdad se lo digo. Yo no gano aquí nada. Yo he puesto toda mi ilusión, mi patrimonio, todo.
Seguramente.
Para que los jugadores, cuando yo entré, que no cobraban, Hierro, que se lo explique Hierro, Bodoyene. Que la primera que entra a verme a mí cuando yo soy presidente es la mujer de Bodoyene y digo, me viene a pegar. Porque no cobraba. Y el pobre Roberto Carlos, que le conocerán a todos, que se lo cuente. Otro, que el segundo fue Roberto Carlos, que no le pagaban desde no sé cuánto tiempo. Y yo, con mi patrimonio personal, avalé eso y cobraron todos.
Juliol del 2000 está parlant.
Roberto Carlos y tal, si yo arreglé los problemas de allí, y los de Hierro y los de todo el mundo. Oiga, y los de la papelera de la esquina, que tampoco cobraba. No, no son los jugadores. pero yo lo he hecho con gusto y además me lo podía permitir. Y lo único que le digo es que yo no quiero que me den besos todos los días, pero que yo lea esta confabulación que hay entre unos de la SER, otros de la COPE, otros de Onda Cero, y no, eso ya no, porque a esos los conozco de toda la vida, que empecé con José María García. Al final, a ver, ese chaval que me ha pedido hace un año. A ver, luego a este le das.
¿Qué tiene que bueno,
chaval. Sí.
Hola, presidente, aquí. Sergio Quirante de Dazón. De Dazón, buenas tardes.
De Dazón conozco a Kim Domenech.
Sí.
Pues le das recuerdo de...
Mira, ¿qué le
quería decirle
que está de enemigo, que se ponga.
De los 26 años que lleva de presidente, este es el momento que más enfadado, más le ha hervido la sangre por dentro. Y,
no,
para convocar esta rueda de prensa, ¿qué ha sido la gota que ha colmado el vaso para decir?
No, es que yo, vamos a ver, yo llevo viendo lo que están haciendo, esa confabulación que hay entre los medios, esos, los Segurolas Boys, los Relaños, esos, todos esos que se creen como José María García, que han inventado el fútbol. Nosotros le llamamos en el Madrid los intelectuales del régimen. ¿Eh? Pues esos, ¿por qué quieren hacer daño? A mí no me lo van a hacer.
Los intelectuales del régimen.
Madrid y régimen, potser no s'hauria de posar la mateixa frase.
Pues me tendrán que echar, pero no ellos, los socios, pero que haciéndolo bien, siendo el equipo más reputado de todo, y que somos el mejor del mundo, pero ¿por qué tengo yo que aguantar a esos tíos que dicen que es que está el Madrid está en caos? Pues se van a enterar que no están en caos. Y esos que por detrás van, que se quieren presentar, que dicen que me quiero presentar, pues no, preséntate. Yo convoco esta rueda para que se presente.
Esta rueda.
Porque yo defiendo a los socios. Yo no tengo ningún interés en los socios. Yo, perdónenme, tengo dinero suficiente sin necesidad de hacer cosas raras. Pero otros han hecho cosas raras. Yo he venido a defenderles. Y no puede ser ni un periodista, ni otra cosa que los dueños del Madrid. Van a ser los socios. Y además, que todavía se me olvidó decirle, quiero entregarles el patrimonio del Madrid a los socios.
Pero ya ves.
Como ya lo he dicho, que lo voy a hacer.
¿Y si ya ves?
Si vale 100.000, 10.000 millones, ¿eh? Pues voy a entregar los 100 millones a los 100 que tocarán, a 100.000 euros por barra. Porque es de ellos. Yo no soy de esos clubs que se quedaron otros los anteriores con la propiedad y ahora se han regido. Y ellos. Yo he venido aquí a que los socios del Real Madrid sean los dueños también económicos del Madrid. Y hasta que no lo consiga no me voy. Porque me voten los socios a mi.
Això parlaria de convertir el club en societat anònima i que cada soci tingui una part que val el que va una acció.
Societat anònima, els propietaris tinguin els socis, però al final estàs fent això.
És gairebé un quart de vuit, això ja és el tot costa, però estem enganxats i ja estarem fins que vulgui Florentino a la compareixença de premsa del president del Madrid, que fa una estona ha anunciat que convoca eleccions, una mena de moció de confiança, i està repartint a tort y a derecho.
Precisamente esto lo convoco para que todo el mundo sepa que yo estoy abierto a que se presente todo el mundo, como yo me presenté en el año 2000, cuando convocaron elecciones. Las anteriores, tengo que decir que votaron los muertos, pero bueno, las siguientes ya aprendí. Y entonces ya aprendí, y desde entonces es una obsesión mía, de verdad, esto, velar por la propiedad del Real Madrid, que es una cosa única en el mundo. Y yo quiero que sigan los mismos y los hijos. Nada más, yo solo quiero eso, yo no quiero del Madrid. Yo no quiero dinero del Madrid. Ni interés, ni protagonismo, ni nada. Si no salgo en ningún lado, me invitan a todos los lados. Ustedes me ven, no doy conferencias, no voy a cosas donde yo tenga que figurar. Pues ¿por qué no? Porque yo llevo una vida discreta y con la ilusión de defender los intereses del Madrid. Ya sé que es poco lo que he defendido, 60 y tantos títulos, pero bueno, o sea, intentaré mejorarlo, ¿eh?
Hola, presidente. Aquí al fondo detrás, Luis Castro, para Radio Nacional de España. Estamos en directo en Tablero Deportivo. Ha salido aquí a hablar de la gente que le está criticando para defenderse.
No, la que está criticando no. Que hay una confabulación de periodistas. Los que se creen que mandan en el Madrid. Uno de un periódico, otro de una radio, otro del otro, que se creen y que han hecho una artimaña para meterse con el Madrid. Y eso es lo que yo tengo que decir a mis socios. Que no lo vamos a consentir, nada más.
Bien. Quería preguntar.
He llegado a decir que estamos en la ruina.
Sí.
En algún sitio. Madre mía, y esas cosas que sí. Empezó en 600 millones y acabó en 1.300. No, acabó en lo que vale un club. Pero se hace por fases. Mire,
Mi pregunta es si mire, en esta temporada a sus socios, le formulo la pregunta, si en esta temporada a sus socios usted les da alguna autocrítica.
Bueno, yo la autocrítica que les hago a mis socios es grande. Los socios del Real Madrid no tienen que criticar a sus jugadores. No tienen que criticarlos ni pitarles. Es como si en una familia los hijos hacen una cosa mal, pues tienen que apoyarle. Pero hay malos también dentro del Madrid, que se lo he dicho, que los tenemos detectados. Desde que quitamos a los ultrasures una fiebre por echarnos. También, no voy a echar solo a los periodistas la culpa, pero se juntan los periodistas con los malos del Madrid y madre mía. Pero estamos con la policía, con los reventas, estamos también controlando los ultrasur. No van a estar los ultrasur. Mire, lo que más me felicitan, como le he dicho, de todo equipo extranjero que viene a Madrid, me felicitan, pero ¿cómo has conseguido que los ultras no entren en el estadio? Digo, pues muy fácil, no dejándoles entrar. Y ahora, pues también me da pena que piten a un jugador porque ha hecho una mala jugada o lo que sea. Los socios del Madrid, que son suyos, tienen que estar para apoyarles. Y si necesitan ayuda, pues que se la den. Pero no, que, ¿pero qué es esto? ¿El circo romano? ¿Cómo es esto?
Hola, presidenta, aquí.
No vol marxar,
eh? Bueno, ja ho ha dit, que tenia la tarda lliure.
Tenia una secció d'humor perquè sortien tants talls d'aquí.
Siguiendo con esto, le quería preguntar, ¿usted entiende que la gente que va al campo, los aficionados, claro, porque está hablando sobre todo de la prensa, pero ¿cómo explica? Porque al final es la gente la que ha pitado al Real Madrid en algunos momentos, ¿sabes?
Bueno, sí, pero vamos a ver, el Madrid, si juega mal, pues que le tienen que, no sé, que pitar lo que quiera. Pero hay un movimiento para que eso es buena gente que está enfadada porque jugamos mal y que sé. Para que, pero o sea, nosotros somos los socios, vamos con los jugadores. Pero ¿cómo vamos a pitar? Es como si pitamos a nuestros hijos. ¡Qué perversidad más grande! Les han contaminado a algunos de estos que van, ya le digo, sobre todo los ultrasur y sobre todo los reventas, que hacen su cosa y van aquí, que es el movimiento, y van calentando el partido del jueves, pues que lo calienten. A veces se creen que es la primera vez que me dicen Florentino de misión. Les cuento etapas más duras que yo he tenido con Florentino Dimisión, no, pero yo no les he hecho ni caso. Y los socios del Madrid quiero que vayan a estas elecciones y que demuestren a quién quieren. Porque estoy encantado en que alguien se enfrente conmigo. Es que nunca se han enfrentado conmigo. Es que no lo sé por qué. Debe ser que me tienen miedo. Jo hago lo mejor pel Madrid.
Fins avui, 4 convocatòries d'eleccions, les 4 sense eleccions, candidat únic. En aquest segon mandat.
Alguien de ustedes escribe una cosa que es horrible por resentimiento.
Em va explicar fa ja molts anys, el 2014, que tenia l'aval pactat amb un banc i que Florentino Pérez, amb les seves trucades, havia fet que aquell banc li digués: jo no et puc donar un crèdit a tu perquè jo he treballat amb ACS.
Yo le quería preguntar si ha hablado de muchos enemigos en esta rueda de prensa, si le preocupan más los enemigos.
Si yo no les conozco.
No. Hablado de la prensa, de muchos enemigos. Ha hablado de la prensa, de enemigos externos, de enemigos internos. ¿Cuál le preocupa más? ¿Los enemigos que puede tener el club dentro? ¿Como ha hablado de las filtraciones o que?
Mire, los enemigos de dentro, esos déjemelos a mí, no se preocupe. Esos, de esos me encargo yo. Y de los externos los tengo que denunciar. Que no quiero contarles lo que hacían y pedían a jugadores del Real Madrid, periodistas. Voy a contar solo un detalle. Al que no le daba el teléfono móvil, lo mataba. Así se lo digo. No quiero dar nombres. ¿Pero usted cree que eso es normal? ¿A que no? Porque se creen que tienen mucho poder de los periodistas. Yo les voy a decir la verdad. Yo ya soy mayor y he visto en el mundo económico y en el mundo deportivo. No tienen ningún poder porque la gente es muy lista. La gente sabe cuando usted escribe con mala intención. ¿Por qué lo hace? Pues por interés personal. Desde luego yo, si fuera un editor, no dejaría que pasase ni en el fútbol, ni en la política, ni en nada. O sea, un periódico, su prestigio es, digamos, contar la verdad y analizar la verdad, ¿no? Pero eso que van pasando por ahí. Pero es que el fútbol, tengo que decirle que viene de una historia muy mala. Hizo mucho daño José María García, de verdad. Y luego...
Al final, tots aquests lideratges acaben de la mateixa manera. Parles malament de mi, Igual escrius amb la intenció, ets deshonest, etc.
I vols controlar això.
Igual, tots, amb més o menys poder, en aquest cas amb molt de poder, però és una roda, però sempre impactant.
Hem superat l'hora, ja? Hora de compareixença, ara mateix, no?
És històrica, eh? Jo la qualifico d'històrica.
Les coses perquè no passa gens sovint, però el contingut és...
No passa gens sovint i avui hem entès el perquè. Algun assessor molt intel·ligent l'havia tingut guardat fins a l'any d'avui.
Que fa gaire cas dels assessors?
Bé, feia un any, 15 anys, no? Feia uns anys que no donava una roda.
Palabres, m'estan dient a mi companys de mateix. Cinc
paraules. L'assessor que té allà al costat fa aproximadament mitja hora que ha intentat que acabi la roda de premsa.
L'ha intentat treure dels lleons i Florentino diu, no, deixeu-me amb els lleons.
No hi ha director de comunicació al Madrid? Bueno, cara i ulls, vull dir, un executiu.
Bé, és un senyor que treballa a la Sexta.
Què li passa a l'Atlético de Madrid?
Sí, és oficiós, diguéssim. Perquè aquells dos que va fitxar del Mundo...
No se meten con el Atlético de Madrid.
A veure.
No se meten con nadie, pero de verdad que el Madrid es para meterse. Si no hay, si, oye, que es que no hay en la historia del fútbol un club como el Real Madrid. Es que no lo hay. ¿Pero qué quieren? ¿Que gane 10-0 todos los días? Lo vamos a conseguir, no te preocupes.
Bueno, muchísimas gracias. Tenemos la rueda de prensa.
Doncs aquí acaba la roda de premsa, ara sí, de Florentino Pérez. De seguida començarem el Tot Costa com a tal. Abans la Laia Tudel, el Francesc Garriga... Ja està, eh? Ja marxa.
No ho sé.
Vendré aquí y de la mejor manera posible diré lo que pienso. Pero no por mí, sino por defender a los socios. Porque es que yo defiendo a los socios.
No calla.
Y si alguien quiere hacer algo que hacemos mal, que lo diga. Eso sí, eso no pasa nada. No. Pero eso de que estos intelectuales del régimen, como los llamamos, o los de mayo del 68, se dediquen a filosofar sobre el Madrid como si fueran ellos Demóstenes, hombre, eso no. A base de darle bofetadas al Real Madrid, no. Aquí estaré yo para defenderlo. Oiga, y muchas gracias y que yo que no estoy acostumbrado a estas cosas, pues no me importa tener alguna vez más y a lo mejor también es necesario este intercambio. Sí, sí. Puedo también
expresar, si puede ser.
Pero vamos, que están señalados los enemigos del Madrid en los medios de comunicación.
Se fue fumiat,
no tenga ninguna duda. Pero además, cuando jugamos mal tienen que decir que jugamos mal, sino que no decir que jugamos bien. Pero que esto es el caos. Que esto está a ruina, esto se tiene que ir Florentino con nosotros. Florentino no se va a ir.
No, realmente no se van a ir.
Y ahora voy a convocar a los socios, pues nada más que para que vean lo que pasa, que se lo voy a contar a ellos también.
No va a marchar.
Y los que quieran presentarse, que se presenten y que digan que ellos lo van a hacer mejor. Así empecé yo en las primeras elecciones, antes del 2000, cuando votaban los muertos. O sea, así es, ¿verdad? ¿Y qué vamos a volver a esa etapa? ¿En donde se hacían esas cosas tan raras? Pues no. Yo he luchado mucho tiempo para que las cosas sean lo mejor posibles para el fútbol en general y para el Madrid en particular. Y ahora estamos en un buen camino donde yo creo que vamos a conseguir muchas cosas. Pues nada más, muchas gracias.
Ara sí.
Ara s'aixeca fora el que
molt bé, de seguida insisteixo, comencem formalment
el... Ja veig que han dit els tertulians després, de Real Madrid.
Tot costa, abans agrair la companyia del Garriga, que ens hem intercanviat els papers. Mentre Florentino anava parlant, han passat unes quantes coses, que és que s'ha acabat la tarda de Catalunya Ràdio i ha començat, diguem-ho així, el Tot Costa. Laia, Garriga, Bernat...
Mira, em diuen que aquest senyor que diu Florentino que es vol presentar, que tiene acento mexicano, tot i que va néixer a Alacant, que és un empresari que es diu Enrique Riquelme, està anant per les penyes del Madrid des de fa mesos i que té l'acord ja per portar amb la seva candidatura a Iker Casillas, a Fernando Hierro, a Raúl...
Sí, totes les víctimes del Florentino.
Ah, per això Iker Casillas ha fet un tuit amb un emoji d'aquell que es posa la mà al front, com dient, Déu meu.
I estava preparant-se per quan Florentino decidís plegar com una oposició a Florentino, però sense atrevir-se a anar cara a cara.
Ara, en 15 dies, potser no...
Potser Florentino ha dit, el desactivem ja... A veure si té collons, amb perdó, de presentar-se.
Sí, 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 sí. Bé, de moment el que ha de tenir són 25 anys de soci, que entenc que sí que els té, i capacitat
és
econòmica...
És que potser no els té ara i els sí que els tindrà d'aquí 3 anys, i per això convoca ara...
Són 20 anys de soci i el 15...
20 o 25?
Jo l'última informació 20? Que he llegit és de 20. Bé. I 15% de pressupost, que l'has d'avalar personalment.
És que aquest és el problema. A diferència del Barça, que ho pots avalar mancomunadament, que ja és una pasta. però el Madrid ho has de fer tu. I llavors, clar, això fa que sigui un exercici...
Estem parlant de 150 clar, milions d'euros. No sé,
deuen haver-hi tres persones a Madrid, perquè el Madrid té molta pasta. Ja, però el Barça era així, ja era una dificultat. Vaja, vam acabar cal notari cantant l'himne del Barça a la una de la matinada. En fi...
Ridícul històric, no, de sucar pa pels culers.
Mira, el 2023, Enrique Riquelme era soci des de feia 21 anys.
Doncs sí,
per tant, si són 20, els compleix.
Això ja ho tenim. I els 150 milions, suposem que...
Els té una empresa renovable, és molt potent.
Molt bé, a partir d'ara he decidit que faltaria el respecte als que m'acompanyin qualificant-los de Demòstenes. Per tant, Demòstenes Tudel, Demòstenes Soler i Demòstenes Garriga, gràcies.
El del maig del 68.
Quina gran tarda.
Sí, un intel·lectual del règim.
Un intel·lectual del règim. Vinga, va, fins demà.
Ara i aquí sí que arrenca el Tot Costa.
Tot Costa.
Florentino Pérez ha sortit avui a convocar eleccions anticipades, una mena de moció de confiança després de dues temporades en blanc i un intent de mostrar fortalesa que ha acabat derivant en una compareixença esperpèntica, farcida de retrets als mitjans de comunicació. L'ésser superior ja és una caricatura i la crisi esportiva del Madrid ja és oficialment descomposició institucional.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 i 25 minuts d'aquest dimarts 12 de maig de 2026, un dia que passarà la història. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per la compareixença inesperada i explosiva, i més qualificatius que de seguida analitzarem, de Florentino Pérez.
I el dia en què l'ABC ha perdut un subscriptor, ho ha anunciat Florentino Pérez, que es donava de baixa d'aquest mitjà. Per cert, aquest diàleg que hem anat sentint a la roda de premsa entre un periodista de l'ABC, que hi era, que és Rubén Cañizares, i Florentino Pérez, el mateix Rubén Cañizares ja ha fet un tuit i ha dit que ell, que Florentino Pérez havia convocat la roda de premsa per intentar humiliar ABC, el Grupo Vocento i a ell, i que ell no s'ho podia... No li anava a permetre, que hi ha límits que no es poden sobrepassar, molt orgullós del seu treball i del seu diari, així de clar. És cert que amb ell no el sentíem gaire perquè no li han donat micròfon, però hi ha hagut un diàleg bastant...
Però no ha donat el braç a torça, lògicament, perquè li estaven qüestionant la honorabilitat, gairebé diria que més que la professionalitat.
Però vaja, més enllà d'aquest atac al diari ABC i a la resta de mitjans de comunicació, el president del Madrid el que ha anunciat és eleccions anticipades, ha dit que sí, presentarà, que no dimiteix ni marxarà enlloc, que no està cansat, això ho he dit unes quantes vegades, que no està cansat, i ha convidat els opositors que s'hi presentin aquestes eleccions en una roda de premsa, com deies, estrambòtica, que trigarem a oblidar, i on Florentino Pérez durant una hora ha repetit en diverses ocasions la seva argumentació i les Champions que té el Madrid.
De seguida, sessió extraordinària del Boig de la Castellana, la Ruth Vilán repassarà el més destacat, el Very Best i no és poc d'aquesta compareixença, i avui el Boig de la Castellana tindrà convidats convidats extraordinaris, especial guest star, per acabar de contextualitzar aquesta compareixença molt difícil de catalogar, de Florentino Pérez.
Era un dia on, òbviament, el Tot Costa el que estava previst és que parléssim del Barça l'endemà de la Rua i el dia abans de jugar demà a Vitoria contra l'Alavés. Hansi Flick ha donat per fet la seva ampliació de contracte fins al 2028 amb una temporada més d'opcional, en una roda de premsa on, a més, ha fet un... No sé si dir que ha fet un toc d'atenció, en tot cas ha mostrat el seu malestar pel fet que Lamine Yamal mostrés ahir una bandera de Palestina durant la Rua. Considera ell que el futbol i l'esport no s'ha de barrejar, que li ha dit que li va dir a Lamine Yamal, però que en aquest cas Lamine Yamal és major d'edat i va fer el que va voler, òbviament. La victòria del Barça, per cert, mantindria les opcions d'arribar als 100 punts i, de pas, ajudarien els equips catalans en perill de descens. El Girona va sumar un punt ahir a Vallecas i té ara mateix els mateixos punts que l'Espanyol, només dos per sobre de l'Alavés, que és qui marca el descens. Demà també ja s'inicia la jornada i, per tant, torna a jugar, en aquest cas, l'Espanyol, que rep l'Atlètic Club amb l'objectiu de trencar una ratxa de 18 partits seguits sense guanyar. Hores d'ara tenim un partit pel descens en joc, el Celta al Llevant, i el Llevant perd ara mateix per 1-0, gol de Juglar, un resultat que és molt convenient tant per l'Espanyol com pel Girona. El Girona rep dijous la Real Societat en aquest objectiu de sumar punts de cara a evitar el descens. Més enllà d'aquest Celta Llevant, que seguirem molt atents aquí al Tot Costa, ara mateix mitja hora de joc d'aquest partit. A les 8 també hi ha un Betis Elx que també afecta la lluita per la permanència. L'Elx és un dels equips afectats. I a 2:15 de la nit, l'Osasuna Atlètic de Madrid.
Hem de, evidentment, comentarem la prèvia del partit de l'Espanyol amb el Sergi Andreu, el post del gol miraculós d'Estuani a Vallecas amb l'Eduard Solà, i, evidentment, seguirem totes les evolucions d'aquests marcadors que afecten directament els dos equips catalans que busquen garantir la continuïtat a primera divisió.
Primera encara, un fons inversor encapçalat per Sergio Ramos ha acordat la compra del 60% del capital social del Sevilla, valorat en 400 milions d'euros. Encara està pendent aquest acord pel que sigui aprovat pel Consell Superior d'Esports. En principi, Sergio Ramos hi voldria intervenir de manera activa en la vida esportiva, sobretot en l'estratègia esportiva del Sevilla a partir d'ara.
En un altre dia, sucaria amb pa en el retorn de Yucatán de Ramos, però
no
avui,
podrà ser, no.
Avui no serà el dia.
El Barça d'handbol s'enfrontarà a l'Aalborg danès a les semifinals de la Champions masculina, un partit que jugarà el dissabte 13 de juny. L'altra semifinal la jugaran el Magdeburg i el Füchse de Berlín. Això és a la Final Four, que ja sabeu, de Colònia.
El Barça, per tant, ha tingut un bon sorteig, una semifinal contra l'equip no alemany, per tant, l'equip, no diré que més feble, però més assequible. Després ho comentarem amb el Ramon Salmurri.
En bàsquet, un duel català obre avui la 31a jornada de la Lliga CB. A les 8 del vespre, el Bàsquet Girona, Baxi Manresa. El Barça, el pivot Jan Veselý, ha anunciat la seva retirada un cop finalitzi aquesta temporada. El pivot txec de 36 anys tancarà la seva trajectòria esportiva després de 4 temporades al Barça. Hem quedat un parell de punts. En ciclisme, Jonathan Narváez s'ha endut la 4ª etapa del Giro d'Itàlia. Giulio Ciccone, que arriba a tercer avui, és la nova maglia rosa. I el Club Natació Sabadell ha escenificat aquest migdia un canvi de cicle amb el comiat de cara a la pròxima temporada als dos equips de waterpolo. L'equip femení David Palma no continuarà després de 9 temporades i de guanyar, entre d'altres, 3 Champions. I Quim Colet no seguirà a l'equip masculí després de 8 anys durant els quals destaca l'Eurocup guanyada.
Aquest és el mapa esportiu d'aquest dimarts, en què tindrem 5è quart, si el temps ho permet, per parlar, entre altres coses, d'aquest anunci de retirada per sorpresa de Jan Veselý, al marge d'aquesta jugada intersetmanal en joc. I també és el dia en què tenim una pregunta per vosaltres.
És una pregunta prèvia a aquesta compareixença gairebé històrica que hem viscut de Florentino Pérez, que segur que ens provocaria moltes preguntes, però avui us preguntem, arran de la renovació confirmada pel mateix Flick fins al 2028, el poseu a l'altura de Guardiola i Luis Enrique com a entrenador del Barça? Amb dues opcions, podeu votar que sí o podeu votar que no, que li falta la Champions.
Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts a una nova edició, escurçada però apassionant, del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607-0709-28. 607-0709-28.
Senyor Gerard Tautet, bona tarda.
Bona tarda.
Senyor Miguel Rico, bona tarda.
Bona tarda, tinguem.
Així, en una paraula, com us heu quedat amb la compareixença de Florentino?
Jo he impressionat.
Sí, sí, és que no hi ha un... És...
Sí, sí, ha sigut
impressionat amb el sentiu, ja sent més negatiu de la paraula.
Sí, sí.
Perquè si t'hagués de fer un resum de les meves sensacions, el primer que et diria és que tinc certa llàstima per la imatge que he donat avui al president del Madrid i que no arribo a comprendre com ningú de la seva família o cap directiu o executiu del club hagi fet el possible per treure el més aviat possible del ridícul tan immens que ha fet avui.
Del club, perquè ningú té prou nassos o prou atreviment per fer-ho. I el més preocupant, de la seva família, jo crec que ningú se l'estima prou per dir-li papa, avi, el que sigui, tira cap a casa.
Això d'avui és...
És grotesc.
Lamentable.
Clar, clar.
Però també insuperable. I, a més, que deixa amb evidències certes característiques, jo diria, preocupants, com la obsessió compulsiva del seu discurs, repetint 32 vegades cada cosa que ha dit, convocant una roda de premsa per parlar només del que ell volia parlar, i mostrant-se un competidor del president Trump, que podria convertir l'home més poderós del món en un amateur al costat del president del Madrid.
És que ha constatat que no accepta res de crítica. O sigui, no. Per tant, qui de la seva família o del seu entorn el pot frenar a que no surti a fer el ridícul que ha fet?
Home, però ha sigut delirant. Hi ha un moment, perquè per mi aquí, ara em podreu dir, home, això no, és edatisme. Jo crec que arriba un moment de la teva vida en què no estàs per estar a primera línia. I jo crec que aquest senyor que ha tingut i té tot el poder del món avui ha demostrat, com ens passa sovint quan veiem Trump, que tens la sensació que no hi és tot, jo ho sento. Sí,
no. L'altra cosa que no s'ha...
Jo és que em quedo en que no és que hagi estat malament, és que ha donat la sensació de no estar bé.
Sí, sí.
De no ser-hi tot, com deia el...
Jo no m'atreveixo a anar tan lluny. Però diré, no és que hagi estat malament, és que sembla que no estigui bé.
El que s'ha demostrat també és que tot sovint el silenci té molt més valor que les paraules. És a dir, Florentino porta callat potser 10 anys.
11.
I amb el seu silenci ha construït la imatge d'un senyor poderós que hi toca, que té tot pensat, que... I en canvi, en una hora hem vist...
Poderós que aquest continua sent, això és...
És un senyor poderós, però que té una sèrie d'obsessions malaltisses, que efectivament no domina l'escenari com ens pensàvem que el dominava. Jo crec que avui ha perdut molta gran part de la seva reputació.
És que tot el que no li han fet llegir durant aquests anys, avui que ha sortit sense papers, s'ha tret la màscara i ha quedat evidenciat com un petit o gran dictador que ha confessat públicament que ell ha liquidat a tot Déu que escrivia críticament sobre la seva gestió al Madrid. A més, tractant de confondre la gent amb el sentit de que escrius o escriuen o parlen contra el Madrid.
Sí, amb mala
intenció. No, ell no és el Madrid. Ell, que ho ha repetit 100 vegades, ell és un soci més del Madrid que ara és dirigent del Madrid. Però atacar el president del Madrid no és anar contra el Madrid, que és el que han volgut fer molts presidents de molts clubs al llarg de la història, pensant-se que el club era ell mateix.
Això, aquest és l'únic tic que no em sembla exclusiu d'ell. Li ha passat, vaja,
molt.
El Barça va passar amb Núñez, que parlaves contra Núñez i estaves atacant el Barça. I a més,
president. Però també el d'ara. Però, a tots. El dia passat
però,
a tots.
Però no... És que per això ho comentava abans. Com més anys portes, com més longeu és aquest lideratge gairebé unipersonal, més surten aquests tics que...
Criticar el president, sigui del club que sigui, no és atacar el club.
Evidentment que no. I sobretot no és escriure amb mala intenció, això és un... No,
ell s'ha encarregat de dir que ha anat liquidant a tot Déu que ha escrit
críticament.
I ha donat a entendre...
Me voy a cargar a los malos.
Que continuarà, i pel que jo he entès, sense dir-ho, amb un titular tan gruixut com els que ha fet, ella ha dit, voy a ser l'últim en irme, vull dir que vol continuar fins l'últim dia al peu del canó liquidant gent. Perquè una altra cosa que espero sentir, que m'ofereixo avui i que em dono la satisfacció de sentir-ho, és que aquest xulerío de dir que se presenten contra mi. Bueno, explica les condicions que es podran durant 20 anys que es presenti contra tu, algú contra tu,
i resultarà
que el 99,9% dels socis del Madrid no es poden presentar. Clar.
Molt bé, de seguida en parlem, insisteixo, Boig de la Castellana i avui amb convidats especials. Per cert, estava convocada avui també l'Anaïs Martí, però ha estat engolida per el cicló...
La dinàmica.
El cicló Florentino Pérez i té feina a la Vanguardia. Malgrat tots els malgrats, sempre és bo recordar que tot costa una dècada.
Tot costa una dècada.
Per molts anys, i que en feu molts més. Això vol dir molt. Al fer tants programes, vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem. Per tant, felicitats i per molts anys.
Tot costa una dècada.
Avui que la cosa va de presidents, Joan Laporta, el dia que fèiem 1.000 programes, evidentment en un to i un context bastant més alegre que el que ha protagonitzat el president
del... Un moment, vull dir una cosa. Al mateix temps, m'admiro del que s'ha de fer a la vida perquè no es parli de que el Barça ha guanyat la Lliga.
Sí, tu creus que és contraprogramació?
Bueno, escolta'm.
Li haurà tret focus,
els arguments que ha donat per presentar-se a les eleccions
Negreira.
No són els mateixos avui que fot 10, 15, 20, 30 dies,
si fos 40, això,
45, si, els mateixos.
Si fos això, ho podria haver fet ahir, també t'ho dic, i contraprogramar la
rua. Rua.
En fi, ara anem cap a Madrid.
Madrid. El boig de la Castellana.
Vint minuts i les 8. David Sánchez, bona tarda. Què?
Ara sí.
Com estàs?
Home, primer de tot, saludar i una abraçada a Rubén Cañizares, Alfredo Relaño, Juanma Castaño, Manu Carreño, Segurola i tota la rateïla de periodistes que han estat molt, molt atacats per Florentino Pérez en aquesta roda de premsa sorpresa que es feia oficial a les 4 de la tarda i que més o menys ningú tenia ni idea del motiu de la roda de premsa. Es parlava primer de si presentaria la dimissió, en segon terme si convocaria eleccions, en tercer lloc si faria o llançaria un missatge de tranquil·litat, i en definitiva ha estat una hora d'atac continu contra els mitjans de comunicació de Madrid.
Jo és que hi ha hagut moments que he tingut la sensació, recordes aquells àudios que es van filtrar d'una conversa de Florentino Pérez parlant de periodistes, de futbolistes del Madrid, la famosa gravació de Este es un Tolili. Jo avui he tingut la sensació que estava tenint el mateix tipus de conversa però en públic, és a dir, sense cap mena de filtre.
Sí, jo mai havia vist un Florentino Pérez tan beligerant de forma pública, de forma privada. Florentino Pérez sempre s'ha comentat, és un president rajador, però sempre els corrillos of the record amb els mitjans i periodistes que fan la informació del Madrid, però de forma pública sempre s'havia guardat Florentino Pérez de no dir una mala paraula ni de cap mitjà de comunicació ni de cap periodista, però jo crec que a aquestes alçades de la vida ja Florentino Pérez fa el que li rota, el que li passa pel cap, i avui ha estat una mostra en aquesta hora de roda de premsa d'atac continu contra els periodistes. També per traduir, hi ha un moment de la roda de premsa que parla d'un possible candidat amb accent mexicà. Uh-huh. Es refereix a Enrique Riquelme, que va ser
Ho ha comentat abans el Garriga, però està bé que ens ho detallis, perquè la veritat és que és un personatge que aquí a Barcelona o a Catalunya és desconegut.
Bé, és un president d'un grup energètic que es diu el Grupo Cox, que va néixer a Alacant, que va fer carrera professional a Panamà i a Mèxic, i d'aquí l'accent mexicà d'Enrique Riquelme, tot i que és de nacionalitat espanyola. Ja en el moment que parla d'una persona, d'unes energètiques, d'un president poderós, es refereix a José Ignacio Galán, que és el president d'Iberdrola, que sempre s'ha parlat aquí a Madrid, que és el gran enemic professional de Florentino Pérez, i que, pel que es comenta a Madrid, seria l'avalador d'Enrique Riquelme en el cas de que aquest es presentés com a candidat a la presidència del Madrid.
Molt bé, doncs entenc que ens sentirem a parlar ara que es convocaran eleccions, tot i que Florentino Pérez també ha estat confús a l'hora de precisar terminis i quan es convocarien aquestes eleccions. Ruth Vila, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per qui no hagi estat seguint l'antena de Catalunya Ràdio i, per tant, la compareixença de Florentino Pérez des de l'inici, des d'un quart de set del vespre, la Ruth ha fet l'exercici de resumir-la en el més destacat, i no és una feina fàcil.
No, anava dient aquest tall. No, aquest. I anàvem canviant els talls que triàvem. Doncs Florentino, com deies, ha començat aquesta roda de premsa explicant que, en principi, la convocava per dir que convocaba eleccions sense donar gaire més detalls.
Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir, sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar esta Junta Directiva actual.
Explica que hi ha una campanya contra ells, de diversos grups de comunicació i de determinats periodistes. També ha parlat de l'oposició, dient que eren nens a l'ombra. Els deia que es presentin en aquestes eleccions, i ella ha acabat dient que acabarà amb tots els dolents.
Se ha creado una situación absurda provocada por campañas para generar una corriente de opinión contraria a los intereses del Madrid y especialmente contra mí. Es verdad que aprovechan que hemos tenido unos resultados al signo que no han sido los mejores, pero esto es algo que asumimos porque en el deporte no se gana siempre. Esto nos ha pasado otras muchas veces. Pero aprovechan la situación para atacarme personalmente a mí. Dicen, ¿dónde está Florentino? Si yo normalmente no hablo. Dicen que no existo, que estoy enfermo. Unos me han dicho que tengo un cáncer terminal. Sigo presidiendo al Real Madrid y a mi empresa, que también les puedo recordar que yo soy presidente de una empresa que es líder mundial en infraestructuras, que tiene 170.000 empleados y que factura 50.000 millones al año, y que mi salud es perfecta.
I un altre dels punts en què ha incidit durant aquesta roda de premsa és en parlar del cas Negreira.
Sí, sí, un llenapistes.
Ha repetit en diverses ocasions que espera que hi entri la UEFA. Ha dit que el Madrid està fent un dossier, crec que repetia, i que ja l'ha enviat a la UEFA perquè l'organisme europeu entri en aquest tema, i a més ha parlat de robatori.
Pero oiga, que yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es poca, ya lo sé, y 7 ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Lo dijo el instructor. Corrupción sistémica durante 2 décadas. Y siguen siendo los mismos árbitros. Este año hemos hecho un vídeo también, que lo vamos a enviar ahí, de los 18 puntos que nos han quitado a lo largo de la temporada.
Aquest document en concret és d'una vergonya aliena infinita. És a dir, és d'haver perdut el món de vista. Tu, en un context col·loquial, pots dir que t'han robat lligues, però és que ho està dient seriosament.
Sí, i sobretot que ho està dient com a president del Madrid. Ja. No és un senyor al bar que no, és que aquestes els heu robat.
També ha quedat clar, ha dit que aquesta mateixa temporada li havien fotut 18 punts. És a dir,
sí, ja no dona...
Aquestes hores el Madrid seria campió amb 4 desavantatges sobre el Barça, com a mínim.
Però el que és bèstia, David, és que, vaja, a mi em fa la sensació que ell s'ho creu, això. És a dir, que no està actuant pel seu públic, que podria ser, sinó que ell s'ho creu, que aquest any en concret el Barça ha guanyat la Lliga pels arbitratges.
Ha estat bé un periodista quan li preguntava per què ara les quejas quan en aquella famosa pregunta del socio compromissario que li preguntó, oiga, per què no van en contra del Barcelona por el caso Negreira, Florentino Pérez va dir obertament que no era el moment i que el Barcelona era un club amigo i que necessitaven un Barça fuerte para que el Madrid fuese más fuerte. Ha dit avui Florentino Pérez que encara no se sabia res pràcticament del cas del cas Negreira. Jo crec que el tema Negreira esclata després del tema de la Superliga i era una roda de premsa on estava claríssim que primer atacaria la premsa i en segon terme parlaria del cas Negreira. Com deia el Miguel Rico, és evident que no era el motiu principal, però si aprofitant aquesta roda de premsa evites que es parli del títol del Barça, benvinguda sigui la roda de premsa. Jo no conec encara a aquesta hora de la tarda a Madrid a cap periodista, cap persona, cap aficionat del Real Madrid que estigui d'acord amb la roda de premsa d'aquesta tarda del president del Madrid.
Ruth, ens quedava encara un últim hit.
Sí, perquè no ha volgut entrar en temes d'actualitat, però sí que ha donat la seva opinió de la baralla entre Tchouaméni i Valverde al vestidor blanc.
Pues me parece muy mal y me parece peor que lo hayan sacado a la luz, porque yo llevo 26 años. Le puedo asegurar que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado 2 jugadores o 4, pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal.
Los que lo hayan sacado, que seguro que no estarán contentos, porque pensarán que van a salir y lo cuentan, y ustedes hacen como si hubiera sido eso. Se han peleado en todos los años en que yo he sido ahí.
És a dir, que assenyala algun jugador que ha de marxar del club, que no està content perquè el faran fora, i ho explica del...
Bueno, el que valora també és la censura.
Sí, sí.
La censura d'aconseguir que la llei del silenci imperi al Madrid i felicitar-se de qui la defensa i assenyalar els qui l'han denunciat.
Per cert, deia la Ruth, no ha respost preguntes d'actualitat esportives, ergo, quan li han preguntat per Mourinho ha tocat, ha dit que avui no en parlava d'això, perquè després en parlarem, David, però Mourinho va posar el seu cas en a la nevera fins que acabi la Lliga Portuguesa aquest cap de setmana.
A Vigo han arribat al descans amb empat a 1. Ha empatat el Llevant amb un gol d'Arriaga al minut 44. Amb poca fortuna per part de Radu, el porter del Celta avui. Descans ara mateix amb empat a 1. Sumaria un puntet al Llevant.
Ens anava bastant millor l'1-0, però què hi farem? Incorporo la veu d'un habitual, un analista habitual del Madrid, el Tot Gira, amb el David Clopés. Avui ens fa el favor de treure el cap aquí al Tot Costa. És el redactor cap d'esports del Mundo del Siglo XXI, l'Orfeo Suárez. Orfeo, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I gràcies, perquè m'imagino que a aquesta hora un periodista esportiu a Madrid té una mica de feina a aquesta hora.
Una mica. Escolta... una mica. Reunions i veure com enfoquem una roda de premsa impròpia del president del Madrid.
Sí, és com s'ha tacut definir-la. És que, clar, comença sent inesperada, perquè la convocatòria no l'espera ningú, ni tan sols a Madrid, però a partir d'aquí, abans ho comentàvem amb el Miguel, amb el Gerard, amb el David, que la sensació és que mostra una imatge una mica perduda de Florentino Pérez. No sé si coincideixes.
Sí, exactament. Estàvem acostumats, quasi bé sempre, no? Parlo sobretot els primers anys, no? del Florentino, que ja porta més de 20 anys com a president del Madrid, no? en dues èpoques, però estàvem acostumats, sobretot a les rodes de premsa, a un perfil molt institucional, no? Molt... Bueno, sí, sí. Amb poques llicències, no? I de cop ens hem trobat amb una compareixença institucional important, donat el moment, el greu moment del Madrid, esportivament, no? Però més enllà de l'esportiu, també institucionalment, i ens hem trobat al Florentino de los audios, no? El sí, Florentino, sí, desatat, fora de control, i jo crec que un president que ha perdut l'equilibri, i jo crec més important, ha perdut el sentit de la realitat, no? I aquest és el gran problema del Real Madrid, perquè el Florentino no és un president qualsevol, és el líder d'un gran Madrid, no? Durant aquests anys, no? Com ha dit, amb 7 Champions, amb un creixement important del club, però en un moment, diguéssim, molt delicat. Jo ja fa programes que parlo quan em pregunta el David, no? El David Clopés al Tot Gira, i jo sempre li dic, no és que estiguem a prop del final d'un cicle esportiu del Madrid, que això no seria tampoc una gran notícia, no? És a dir, el Madrid té capacitat per refer-se i tornar a fer un gran equip competitiu i guanyar títols. La pregunta és, estem davant el final del cicle de Florentino Pérez? I jo crec que la roda de premsa d'avui apropa aquesta conclusió, no? Un club de la dimensió del Madrid amb un president que està fora de la realitat, doncs és un perill per al propi club.
Perjudica la seva imatge, fins i tot davant els seus socis. Quina és l'explicació que tu hi dones a aquesta compareixença? És a dir, no ha tingut assessors que l'hagin frenat, els assessors ho veuen com ell, algú dins del Madrid avui està dient com no ho hem pogut frenar?
Bé, això és la paròdia de... com es diu, no? El rei està desnudo, no? Sí. I cap persona li diu que va sense roba per al Palau Reial, no? Doncs aquesta és la situació al Madrid. Parlem d'un líder molt, molt important que governa el club amb mala ferro, que pràcticament només el seu primer executiu, José Ángel Sánchez, li diu, o és la massa crítica que té al costat, però no li diu res gairebé ningú per por a la seva reacció, no? Aquest és un problema ara que té el club, diguéssim, estructuralment, no? Ell ha parlat moltes vegades, no estic malalt, no tinc càncer, no? Però és evident que no està centrat i que està molt desgastat, no? I ara el problema que hi ha... Avui em deia una persona molt propera al club, mentre la roda de premsa s'estava fent, no?, via WhatsApp, i jo li dic, oye, ¿esto qué es? I m'ha dit, no l'hemos podido parar. És a dir, ha estat, perquè, a més, es veia, a més, que era una roda de premsa improvisada, no?
Sí, mira el mòbil.
Els papers, no tenia guió, tornava una altra vegada, mirava el mòbil, a l'ABC... quan parla i quan es fica amb l'ABC i diu que és un diari antimadridista, en fi, l'ABC és un diari d'establishment aquí a Madrid, no? I no serà el diari, diguéssim, més crític amb el Madrid, no? És a dir, que és un personatge que, bé, que està fora de la realitat i que avui, doncs, s'ha exposat més segurament del que els seus col·laboradors volien o li aconsellaven, no? I el resultat, jo crec que per mi ha estat estrepitós per la imatge del Madrid i per la imatge personal també d'ell mateix, perquè com ha dit, és president d'una de les grans constructores del món, no? Mm. Què pensaran els accionistes avui o la gent que compra accions de FS, no? Mm-hmm. Bé, el que passa a la seva empresa és que, diguéssim, ja té a Santa Maria com a CEO, és a dir, aquest relleu, diguéssim, operatiu a la seva empresa ja l'han fet, al Madrid no l'han fet, i aquest és el problema.
Orfeo, una última pregunta. Deies que estem a prop del final de l'era Florentino, clar, però perquè això passi falta algú que el destroni. Ens parlava ara el David Sánchez d'aquest empresari, d'Enrique Riquelme. Tu veus algú capacitat per afrontar un duel, per dir-ho així, amb el poder omnímut de Florentino, malgrat el Florentino que hem vist avui?
En aquests moments no hi ha... El Madrid no és com el Barça, que sempre hi ha, o almenys al passat, no? Hi havia molts moviments de gent opositora, grups que es reunien, empresaris que parlaven, no? Això passa poc. El Madrid, jo crec que després d'aquesta roda de premsa... potser hi hagi algun moviment més, no? Ell parla de Riquelme, aquest empresari del sector energètic, no? També d'una persona propera que estaria relacionada amb el Riquelme, d'un familiar de Sánchez Galán, el president d'Iberdrola, gran rival de Florentino amb el pla empresarial al passat. Jo crec que aquí sí que hi ha hagut un petit moviment. S'han vist, pel que jo sé, en gent important del madridisme del passat, Sergio Ramos, Fernando Hierro, diguéssim, han tocat gent per parlar d'una possible candidatura de futur, donat que tot el món sap que està molt desgastat el president, no? Encara que avui s'ha exposat, en la meva opinió, massa, no? I jo crec que això ho ha detectat el Florentino. El Florentino no li té por amb una crisi esportiva. Perquè ja una mica ja ha passat diverses, no? Però és un addicte al poder i li té por a qualsevol moviment petit que hi hagi. Per això avui surt i parla de los niños, despectivament, perquè són empresaris joves, i convoca eleccions per tornar a blindar-se. Ell no convoca eleccions per al mal moment esportiu, perquè ell considera que això és conjuntural, i pot tenir raó, eh? Arriba un entrenador, arriba el Mourinho, arregla una mica això i el Madrid torna a guanyar, no sé, una Lliga, una Champions. Això pot passar perquè tens bons jugadors, no? Ell li té molta por als moviments d'una possible oposició, i per això ha parlat avui despectivament de los niños, que són, en principi, aquests empresaris, però parlem de moviments, de moment... molt petits, molt petits, i per això, diguéssim, per això aquesta manera de parlar despectivament. Ha escollit mal el moment, ha escollit molt malament el guió, i jo crec que s'ha retratat, i a partir d'aquí hi ha un abans i uns després del Florentino. Jo personalment penso fa temps que estem a prop de la fi del seu cicle, però en aquests moments no veig cap persona amb capacitat de poder guanyar el Florentino a les urnes. Encara encara no. I, a més, recordem que s'han alliberat per la llei els avals, no?, per poder presentar-se com a candidat, però el Madrid, als seus estatuts, manté aquestes quantitats milionàries per que s'han de presentar perquè et donin la condició de candidat, i això fa molt difícil que hi hagi gent amb, diguéssim, amb el seguiment suficient, amb el recolzada per socis majoritàriament i sobretot amb els calés, no?
Doncs anirem veient el futur immediat i electoral del Madrid. Orfeo Suárez, mil gràcies, una abraçada.
A vosaltres, una abraçada.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
Això no és només un partit de bàsquet, és la gira del centenari dels Harlem Globetrotters. 22 de maig a Tarragona, 23 de maig a Barcelona. No t'ho perdis, entrades a mitaquilla.com.
Vine a Calvet i anticipa't a la calor i trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
Renault.
Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons